IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença Dimes i Divins, el podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio.
Ell era molt creient i el seu camerí quasi era com un altar, perquè l'omplia de tots els miralls d'estampetes, de la Verge i del Bon Jesús.
Ella me dijo, dice, a mí me gustaría morir con las botas puestas. Y murió con las botas puestas.
Yo empecé haciéndole fotos en blanco y negro, de la época analógica.
I és que sempre recordarem com seria de cabassa.
El capítol d'avui, Concha Velasco.
Siau benvinguts a Dives i Divins, el podcast sobre cinema, curiositats i xafarderies d'IB3 Ràdio.
De mi habitación flotaba una chiquilla en camisón. En vez de preocuparse de jugar, le daba solamente por soñar.
Sabíeu que la història d'amor que va tenir Concha Velasco en Mallorca va començar amb una pel·lícula?
I no una qualsevol, sinó una de les seves primeres pel·lícules, Muchachas en vacaciones, rodada aquí l'any 1958 i va ser fonamental perquè va descobrir uns paratges dels quals se'n va enamorar. Aquí va començar aquest idili que va durar dècades. Va tornar moltes vegades per presentar diverses gales televisives, encara que no va ser fins als anys 80, quan es va convertir en una estiuejant assídua.
Ho feia el juliol, acompanyada pel seu marit, el productor teatral Paco Marsó, i els seus dos fills, Francisco i Manuel. Mallorca era com un bàlsam de consol per a la diva protagonista del capítol d'avui.
L'actriu i cantant va dir en moltes ocasions que aquí podia descansar i recuperar les forces per afrontar una agenda marcada per una feina intensa i també per alguns problemes personals.
Concha trobava a Mallorca la pau que necessitava, però abans de tot això, com resumim, Marta, una vida de pel·lícula?
Aquesta és la història d'una dona de qui tothom parla bé. Una dona que sempre mostrava la seva millor cara. Una actriu i cantant molt estimada, que va estimar tant que l'amor també la va dur a la ruïna. Va tocar el cel de la fama, sent una de les millors actrius del cinema espanyol, però també va ser una dona que va patir, i molt, per amor.
Diuen que el seu amic, el dramaturg Adolfo Marsillac, ja la va avisar. No te cases com Paco Marsó. Però ja saps, Marta, que l'amor sovint et sec.
I tant. Tant de bo, un sabés sempre el que li convé.
Però no ens avancem als esdeveniments. Tot va començar un 29 de novembre de 1939 a Valladolid, a un edifici de dues plantes situat a la localitat del Pisuerga.
I si no vienes yo me muero. Conchita, Conchita, no lo pienses más. Conchita, Conchita, vamos a bailar.
Tot i que va partir de casa en només 5 anys, sempre va dur Valladolid al cor. Va passar la seva infantesa a l'Araix, al Marroc, on inicià estudis de dansa espanyola. En traslladar-se, la família a Madrid continuà formant-se en ball espanyol i dansa clàssica, i fins i tot va ser contractada com a ballarina de flamenc a la companyia de Manolo Caracol.
Concha sabia que volia ser artista, i era un artista de les d'abans, de les que sabien cantar, ballar i interpretar. Aviat la indústria es va adonar d'aquest talent i va debutar, amb només 15 anys, a La Reina Mora el 1954. 3 anys després arribarien Muchachas en vacaciones, que ja han comentat, o la popular Las chicas de la Cruz Roja, la pel·lícula que la va fer famosa al costat de Tony LeBlanc, amb qui rodaria fins a 6 pel·lícules.
Vaya, ha tenido que ser usted que cazara el zorro.
¿Qué zorro?
Vamos, no se haga de nuevas. ¿Qué zorro va a ser? Yo.
Ah, ¿usted es el zorro?
Claro, y ahora le voy a dar el premio. Adiós.
En aquell punt hi haurà una carrera d'èxit, encara que el paper que li va canviar la vida va ser el d'Històries de la Televisió, una pel·lícula de 1965, quan va interpretar la cançó La Chica Yeye. De sobte, es va convertir en una cantant d'èxit en temes que marcaren tota una generació.
No te quieres enterar que te quiero de verdad.
A IB3 Ràdio, un podcast d'Estora Vermella, Dives i Divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah.
tendrías que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré.
Va arribar a protagonitzar més de 80 pel·lícules, a més de diverses produccions i sèries de televisió. Títols en què va compartir escena amb grans estrelles com Manolo Escobar, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez o Antonio Ozores.
No me gusta que los toros te pongan la minifalda.
Les seves darreres aparicions al cinema varen ser a Más allá del jardín, per la qual va estar nominada al Premi Goya, tot i que no el va guanyar, i en va rebre un després d'honor, o París Tombuctú, on va complir el seu somni de fer feina a Luis García Berlanga.
Però un dels seus papers més recordats és el de Teresa de Jesús, la minissèrie de televisió espanyola dirigida el 1984 per Josefina Molina, que li va valer premis com el Fotogrames de Plata, l'Antena d'Or i el TP d'Or.
La nostra diva d'avui va tenir una vida professional intensa i exitosa, com també va ser intensa la seva vida personal.
Yo no quiero jugar con el amor, yo no quiero pensar en el amor.
Concha era mare fadrina i no va ser fins molt de temps després que es va saber que el seu primer fill era de Fernando Arribas, un famós director de fotografia que aleshores estava casat. Va mantenir la identitat del pare en secret durant molts d'anys, però de qui es va enamorar, bojament, va ser de Paco Marçó.
Es varen conèixer l'any 1964, però no es varen casar fins al 1977. Va ser una relació complicada, marcada per infidelitats i dificultats econòmiques. Varen estar casats 28 anys i varen tenir un fill en comú, en Francisco. A més, Paco va adoptar Manuel, el primer fill de l'actriu. Tot i que ella sempre va reconèixer que no va ser un marit exemplar, sempre en va parlar amb afecte.
L'estimava tant que 10 anys després de la seva mort va dir:
"Pens molt en ell, somia amb ell. No ressuscitaria mon mare ni mon pare, però a ell sí. En Paco tenia moltes coses bones."
Hoy he sabido lo que tanto he soñado.
Però també en tenia de dolentes. Paco no va aconseguir grans èxits com a actor, però es va convertir en un dels productors més importants d'Espanya gràcies a Concha Velasco. Podrien haver estat el complement perfecte, però compten que ell no va saber pair l'èxit de la seva dona.
El desamor, les infidelitats, els deutes i les decepcions varen formar un còctel que ja era impossible de digerir per una actriu que, tot i això, continuaria fent feina i triomfant davant les càmeres i sobre l'escenari. Però Mallorca sempre seria el lloc on quedarien guardats els dies feliços, els estius de quan eren una família i estaven plegats. El refugi ideal d'una actriu que va ser tot un referent del cinema espanyol i de qui és difícil trobar qualcú que en parli malament.
Així la recorda Marcos Ferragut, el gerent de l'Auditorium de Palma, en qui va arribar a tenir una relació d'amistat fruit de tots els anys en què Concha venia a interpretar els seus espectacles.
Pues mira, jo devia tenir 7 o 8 anys, perquè una Concha Velasco pràcticament va dur quasi tots els seus espectacles a l'Auditorium. I devia ser pues, la dècada dels 80s, 90s, en la qual pues, jo recordo amb molt de carinyo que va dur el seu musical amb la seva pròpia companyia, perquè és un artista que, cal recordar, era dels pocs, de les poques artistes que anaven a la seva pròpia companyia, juntament amb el seu marit, en Paco Marçó, i va dur Hello Dolly, un musical, perquè Ana Concha és una d'aquestes artistes que és multidisciplinar, no? Que tant cantava com ballava, com interpretava, i tot ho feia bé. Era una gran professional.
Com era de caràcter? Perquè a banda d'una dona gran professional, els qui la varen conèixer diuen que era propera, gran persona.
Sí, sí, una gran senyora, lo primer de tot, una gran professional, i a més que semblava que te coneixia de tota sa vida. Li agradaven molt els nins, de fet viatjava amb la seva família, amb en Paco, i que es va fer molt amic de mon pare, i també amb els seus fills. Jo recordo haver jugat amb els seus fills per l'escenari quan acabava la funció. Que, clar, ells tenien 2 o 3 anys més que jo, imagina, doncs, 12 anys, jo 8 o 9, doncs. I ho recordo amb molt de carinyo, tota aquella època.
Clar, Concha Velasco, tu dius, va venir en moltes ocasions al seu auditorium. No sé si vareu poder establir qualque tipus de relació d'amistat. Era una dona que se feia molt i, de fet, passava estius aquí a Mallorca. Com era la relació que vareu tenir amb ella?
Sobretot era professional, però, clar, després de tants d'anys, pensa que segurament ella, la seva vida professional a l'auditorium, pues, van passar 30 anys, Pentura, no? Des de la primera vegada fins a darrera. També el que acabes d'apuntar, que ella estiuetjava. Se passava com a mínim un mes sencer allà a l'hotel Formentor, perquè era molt, molt amiga dels Boades, que eren els antics propietaris abans d'en Barceló, de l'antic hotel Formentor. I, clar, se passava tot l'estiu allà. Estimava moltíssim Mallorca. I venia a fer feina amb la seva companyia, a més, a la seva illa, on ella tenia tants records, perquè sempre, jo totes les entrevistes que he llegit d'ella, sempre recorda Mallorca com un dels millors indrets per ella del món. Però sempre és superagradable. Jo record que sempre els dinars i els sopars s'allargaven, i arribava un moment que mo mare deia, Concha, que tienes que descansar, que mañana tienes actuación.
És a dir, que per ella mai s'acabava sa festa.
I era xerradora.
No, i sa sobretaula se feia llarga. Però com a professional, com era? Clar, el nostre podcast se diu Divas i Divins. No sé si tenia punts de diva i volia unes tabeles en concret, volia que no faltàs mai, jo què sé, pares de Sant Joan dins el que seria el seu camerino. Tenia qualque mania en particular?
Cap mania, o sigui, no demanava res en concret, només demanava que el camerí pues, estigués, òbviament, preparat i net i calent, també. Jo me'n recordo una vegada que va venir a l'hivern, pues, li van posar una calefacció, però és algo habitual, no és que sigui una cosa extraordinària.
I l'humitat balear, aquesta no perdona.
L'humitat és el que te mata, jo sempre ho dic. A tothom que ve aquí, que no se creu. Però sí que hi ha una anècdota molt bona, una de les bones que va passar a l'auditori va ser amb ella, i és que ella era molt creient, i el seu camerí quasi era com un altar, perquè l'omplia de tots els miralls d'estampetes de la Verge i del Bon Jesús i tal, i tot ple, i a més posava espelmes per tot. I un dia aquestes espelmes van començar a cremar un poc malament i quasi se va cremar tot el camerí. Però bueno, és una de les anècdotes que van poder controlar, només van ser un susto. Però sí.
Què va dir ella? Perdó.
T'anava a dir, ella se'n va temer de que va estar a punt de cremar l'auditorium.
Sí, bueno, els tècnics, òbviament, se varen adonar tot d'una, però bueno, que sí, que aquelles espelmes varen començar a cremar malament, un va caure, va cremar una estampeta i bueno, una anècdota més, una de les principals, que no varen anar més, afortunadament, però sí, és una de les grans anècdotes de l'auditorium.
Mai sabem quina és la darrera vegada que veiem una persona, quina serà la darrera vegada que riurem amb ella o que la podrem tocar.
La darrera vegada, si haguéssim sabut que era ja la darrera de veres, pues, Ventura, no sé, haguéssim aprofitat per passar més temps amb ella, perquè era una persona de les quals t'agrada estar amb ella, té un magnetisme especial. Tothom que va tenir contacte amb ella xerra meravelles, i és que és així, era una persona que desprenia una energia superpositiva, a pesar de tot el que ella va viure personalment, no? Tot allò que va passar amb el seu marit després, que se van divorciar i quasi pues, se va arruïnar, i després va tornar a ressorgir amb aquella segona etapa a la televisió i tal. Doncs una dona molt lluitadora, amb una dona que no, ningú li va regalar res. I això, pues, a l'hora de xerrar amb persones així, és molt edificant, no? Tu notes que ets un privilegiat per xerrar amb gent així.
Hi ha algun record especial d'aquesta darrera vegada en què la vas veure?
Me'n record que la vaig veure molt petitona. De cap perfecte. De fet, ella duia, era una obra escrita pel seu fill, que era El funeral, que era una obra pues, que se suposava que ella s'havia morta i retornava de tres morts per tirar de ses orelles. Bé, era una comèdia, no? En els seus descendents. I me'n record que la vaig veure més petitona. Clar, ja tenia ja 83, 84 anys, l'any 2008, si no record malament, I al cap d'un any, any i poc, va ser quan van començar a sortir les notícies de que començava a perdre un poc el capet i que els seus fills havien decidit internar-la a una llar de tercera edat. Amb una persona que has tingut tant de vora, que has tingut la sort de tractar tant tan de prop, pues te fa molta de pena.
Vives i divins.
Com era el públic en Concha Velasco? Ho dic perquè sé que ella tenia un públic mallorquí molt fidel, que fes allò que fes l'anava a veure.
Sí,
i que
sí.
També és un clàssic de l'auditorium esperar a l'artista que surti per la porta de vora i que sempre te fas qualque foto, saludes, si tens prou paciència, clar, perquè a vegades que esperes una hora i mitja fins que surt el protagonista.
Bueno, el públic superfidel, no només aquí a Mallorca, és que per tot arreu. Superfidel. Eres d'aquestes artistes que donava igual el nom de l'espectacle, és que la gent la venia a veure a ella. I superfans, tots i totes, sobretot totes, no? Sobretot les senyores. I el que tu apuntaves ara era de les artistes que quan sortia més pel passeig marítim, no sortia per la porta darrere, ni s'amagava, ni esperava que se cansassin els fans. No, no, sortia per davant i se feia fotos amb tothom, firmava autògrafs, xerrava amb tothom, però com si fos la teva veïnada de tota la vida. I això era molt agraït. De fet, és una de les coses que fan que la seva llegenda al cap de anys hagi crescut tant.
Eren moltes les persones que apreciaven Concha Velasco. Després de tant d'anys venint a Mallorca, també va crear un lligam estret amb els fotoperiodistes de l'època. Julián Aguirre va tenir l'oportunitat d'acompanyar-la moltes vegades al llarg de gairebé 30 anys.
La conozco desde muy jovencito, cuando yo empezaba ya en el mundo del periodismo, digamos, de corazón, ¿no?, de sociedad, y porque era una de esas asiduas al verano mallorquín. Recuerdo que eran más de 3 décadas en los que Concha Velasco fue fiel a disfrutar al menos 15 días y siempre que su programa de actuaciones, porque estaba en lo más alto, ¿no?, de su carrera como actriz, tanto en el mundo del teatro como en la televisión, ¿no? Y presentadora, o sea, no solo hizo películas, presentadora, teatro. Y fíjate que lo que más recuerdo, sobre todo en principios de los 90, cuando ella llegaba al Hotel Formentor, uno de los lugares o establecimientos más maravillosos de los 90, pues tenía la playa, tal y cual. Ella llegaba y destacaría siempre esa amabilidad con la que recibía, a diferencia de otros personajes, incluso menos conocidos que Concha Velasco, con la amabilidad y el cariño y siempre esa sonrisa y esa voz potente que ella recibía a los compañeros periodistas locales y nacionales.
O sigui, era una persona que era molt amable amb els mitjans de comunicació, tenia molta paciència, se dirigia a voltros...
Era amable con las personas. Tanto si eres, perdón, con la panadera del barrio, pues se la cruzaba, le saludaba, como con un paparazzi, que es lo peor. Pues yo me considero paparazzi, reportero, periodista, lo que quieras. A mí me gustan los medios de comunicación, pero tú sabes que los paparazzis a veces van con esa maldad, ¿no?, en su interior por conseguir una entrevista o unas fotos, ¿no? Pues hasta con lo peor de la profesión, ella era amable. Ella decía, mira, vente mañana a tal hora, eso sí, te tenías que adaptar. No a todo el mundo, ni todo el mundo se levanta con buen humor, ni en ese momento le va bien. No es aquí te pillo, aquí te cojo, ¿no? Entonces, recuerdo desde el primer momento que la conocí, subía además con Pedro Prieto, un maestro, ¿no?, en esto del periodismo, subíamos a Formentor, quedábamos con ella, tomábamos un café dentro del, o bien en la playa, en el chiringuito de la playa, que ya era, ya te tenías que rascar el bolsillo por un café allí, como dentro del hotel, cuando te esperaba, nos poníamos al lado de la piscina y hacíamos la entrevista. Se podía hablar de todo, no te censuraban de nada.
¿Qué le demandaba, por ejemplo?
Hombre, sobre todo, yo me acuerdo, aparte de su carrera, le preguntábamos por Paco Marzo, que ha sido el gran amador de su vida y el que siempre ha estado llevándola y llevando la agenda una agenda de muchas, pues eso, muchos compromisos profesionales, muchas entrevistas, porque cuando hay alguien como Concha Velasco en lo más alto de su carrera, pues todos los periodistas queremos, todas las marcas de cosas quieren tenerla como promoción, como embajadora, eventos para inauguraciones, todo eso, y la verdad que Paco llevaba mucho. Pero también Paco era la parte mala a los medios de comunicación, ¿no? Era el que decía que no y tal, pero luego aparecía Concha, le apartaba un poco y déjalos, por favor, que sí. Y luego para hacer fotos, es verdad que era maravillosa porque era natural. O sea, no decía, espérate, que voy a peinar. No, se miraba un poquito como estoy. Bien, de verdad, vale. Nos ponemos aquí, fantástico. Pues era un trabajo en equipo, ¿no? De los medios de comunicación, de prensa, de fotógrafo, como es mi caso, y luego de ella, y el resultado era maravilloso. Es verdad, es que era una mujer maravillosa en la extensión de la palabra, ¿no? Y bueno, pues que a pesar de todo decías siempre que sí.
Va comentant tu en qualque moment, a qualque entrevista, el tema de sorpresa, sorpresa i en Ricky Martin?
Recuerdo ese episodio, no. No lo... Joder, la que se montó, Yo creo que se lo han preguntado hasta incluso a Ricky Martin. Y él no sabía de qué le hablaban, por lo cual lo dice todo. Y pues eso.
Era esa época pre-vídeos virals, abans d'internet, va ser una de les primeres llegendes urbanes.
Si això passa ara. És que no vull pensar en la velocitat de les xarxes socials, el que hagués passat.
Claro,
sí.
Es que ten en cuenta que nosotros venimos de un personaje. Yo empecé haciéndole fotos en blanco y negro a Concha Velasco, de la época analógica.
Quan venia aquí, a Mallorca, quan no venia a fer feina, què li agradava fer durant els estius, on anava?
Salir poco. Fíjate que se refugiaba en el hotel. Vale, que podía salir alguna noche a cenar o tal, pero no le hacíamos ese seguimiento porque al final era tan amable que nos acogía en su casa, nos explicaba todo aquello que queríamos saber. Es verdad que tampoco la prensa ha sido malvada con que si tiene una relación con alguien o eso, porque tampoco se dejaba ni insistía en de quién era hijo, ¿no? El Manuel, es como se llama, ¿no? No, o sea, ¿qué hacía? Descansar. Desconectar, estar en el hotel, desayunaba muy bien, se ponía su tumbona al lado de la piscina, si le apetecía salir a la pequeña playita de Formentor, pues estaba. Y es verdad, la gente se le paraba, pero ella también se paraba, agradecía. Es que nunca he visto, así como a diferencia, podemos hablar de otras divas que esas, madre mía, pues podríamos contar muchas cosas. Y algunas malas, en esta ocasión, de Concha Velasco, me quedo con un 10 de mujer. La chica
de Fomento. Vives i Divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau, a IB3 Ràdio. Solo
piensan en el amor. I és vera, era un 10 de dona. I la nota més discordant, en realitat, la portava el seu amo, Paco Marçó. El manco Pedro Prieto, company de Julián Aguirre, coincideix que era ell qui posava més dificultats als periodistes quan feien el seguiment de l'artista.
Le hice las fotos a Concha, no se dio cuenta, ella es muy fotogénica, los niños también por allí, pero claro, los niños, yo hice las fotos para dar testimonio de que estaban los niños, pero los niños no los sacábamos, y Paco Marçó pues estaba por allí. Y cuando me acerqué con las cámaras para que me viera... El Paco Marçó ya empezó a ponerse nervioso. ¡Ya estáis por aquí! ¿Qué estáis haciendo? Yo para mí, que Paco tenía un complejo de inferioridad respecto a su mujer. Paco, que también había sido, que era actor, que no era mal actor, estaba con una mujer que era una gran actriz y además una gran persona. Y yo creo que tenía celos de que la gente, hacia donde enfocábamos por primera vez, era hacia ella en vez de hacia él. Yo creo que esto tuvo este complejo, porque esto no lo hacía hasta incluso cuando los hijos ya fueron más que adolescentes, que decían, pero papá, que es un periodista que viene aquí a hacer fotos a mamá, que tal. Él no se quería poner. Concha decía, Paco, venga, ponte, que no, venga, 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 venga. Era l'èstasis i el tormento.
Fixa't que Paco va ser una persona que li va fer patir molt
mucho
a Concha Velasco.
Sí. Bueno, yo he de decir que apostaba por cosas equivocadas y perdían dinero, es decir, le montaba espectáculos que después no funcionaban, pero ella estaba muy enamorada de Paco, muy enamorada. Y tiene unos hijos extraordinarios. Y yo me acuerdo que les hicimos muchos reportajes. Con ella ya nos presentábamos y ella, hola, ¿qué tal? Y el marido nos miraba como que veía una mierda seca allí y se levantaba. Y se... Yo creo que con él hemos hecho muy poquitas fotos. Así en grupo, a lo mejor alguna vez, venga, ponte, tal, le hacíamos fotos, pero de hablar ni una palabra ni nada.
¿Y cómo era Concha Velasco?
Muy amable, muy amable. Yo me acuerdo que un año estábamos en el hotel Meliá de aquí de Illetas, que le llaman al principio el hotel de chocolate, el primero que está entrando en Illetas. Estaban haciendo no sé qué movida con la Terelu y el locutor...
Y en Pipi Estrada.
Pipi Estrada, que tú también... Bueno, y entonces apareció, habíamos terminado de hacerles un robado que estaban allí en Holanda, y apareció Concha Velasco. Me acuerdo que iba muy guapa, con un vestido azul, que iba a ver a una persona. Y cuando nos vio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tal, y yo, hombre, Concha, ¿cómo estáis? ¿Qué haces por aquí? No, es que estoy, no hemos venido a Formentor, estuvimos en casa de unos amigos, y íbamos a ver una amiga, tal y que cual. Oye, ¿te importaría? Y yo iba, venía con nosotros una chica practicante, de las que viene, estudiante de periodismo, y lo estuve allí teniendo una entrevista, pero tuvo 20 minutos, le puse aquí unas fotos, tal, sensacional. Era como persona, y como actriz ya no te digo, Además, fue, ella me dijo, dice, a mí me gustaría morir con las botas puestas. Morir con las botas, y murió con las botas puestas. Porque claro, ya dejó de trabajar cuando ya físicamente, incluso mentalmente, ya no podía, ya no sabía.
I també, Pedro, que en el cas de Concha Velasco és el testimoni d'una època de la relació que teniu els periodistes amb el seu personatge,
sí,
de que hi havia com un pacte no escrit, que sabíeu que ell estiuejava a Formentor i anava un dia, feia unes fotos, ella es deixava, no posava problemes,
sí,
i així podia tenir tot l'estiu lliure i podia,
sí, sí,
i podia estar tranquil·la. Tu ja havies fet el reportatge, tu ja necessitaves respús
i generalment la
havia aquest pacte no escrit.
Generalment la competència, com ja l'havia fet jo, ja no la molestava. Es lo mismo que yo, por ejemplo, el día de Mallorca, le hacía un reportaje y yo ya no iba porque yo no me gusta ser de segundo plato, ya no iba. Y entonces yo, a todo el mundo, él sabía que si yo los pillaba, luego los veía por la playa e incluso me decía, aquí me iré a buscar, digo, fulanito de tal, ya la has pillado, va. O sea que ella sabía, podía estar bien tranquila, que no le iba a hacer ya más reportajes, a no ser cosas que ella me llamara o él me llamara y me contara una cosa tal que fuera noticia, pues sí. Pero no. Entonces nosotros lo que hacíamos era, primeramente, atizar. Y una vez, preguntar. Y si preguntaba, y pues decía, vamos a hacer un posadito. Que era ya las fotos, ya las bonitas, tal y que cual. Porque a veces, también hemos pillado personajes en que en las revistas es un idilio constante. Fotografías en la chimenea con el perro, los nenes, tal y que cual. Pero estos personajes, después los hemos visto aquí en verano, el tipo leyendo una novela, una revista en un extremo de la playa, los niños peleándose, la otra poniendo que le mamá, no, que cuida a los niños, déjame en paz a los niños. Ese idilio, luego lo ves en la realidad y nada. Por eso a veces no les gusta que les roben y que les hagan las fotos. Por eso es que el ir durante 40 años por estos caminos de Dios te enseñan cómo son los personajes.
Un podcast d'Estora Vermella. Dives i divins.
Sandro Fantini, un habitual de la nit mallorquina, va coincidir en diverses ocasions amb ella a l'hora d'organitzar alguns dels seus espectacles. I també destaca que era encantadora.
Encantadora. Encantadora. Era, o sigui, així com, per exemple... te diré, va venir Isabel Borondo, de presentadora, va venir Mari Sabat, Mari Samedina, i tal. Ella no pareixia que fos una Concha, o sigui, no pareixia que fos lo important que era. No va aparèixer, almenys a mi no m'ho va aparèixer mai. Perquè hi anaves, Concha, para presentar esto, Sí, també. O sigui, amb una amabilitat, amb una... Era una gran dama, una gran artista, però jo ha estat una de les millors artistes. Però jo, allà, a Espanya hi ha dues grans artistes. Hi ha una Concha Velasco i Nana Belén.
Dues senyores.
Dues de grans senyores.
I no tenia exigències. A l'hora de fer feina no tenia...
No. S'adaptava a tot.
No demanava res especial. No te deia, Sandro, vull tabioles blanques.
No.
O, Sandro,
no,
vull que sempre hi hagi sud de taronja...
Estaven com els camerins musicals, els donava un hospedatge... Ara no recordo bé si eren els Palas Atenea o no era el Paraíso, però és que eren Palas Atenea per la proximitat a l'auditori. Però, alerta, no se'ls donava res extra, per dir-ho així.
No tenia exigències. El seu tracte era molt proper. Qualsevol persona que tenia el plaer de parlar amb ella se sentia tractada amb el màxim respecte. Gràcies a tots els anys que va passar a l'Hotel Formentor, va establir un vincle amb els cambrers que hi feien feina, testimonis dels seus estius a l'illa. Durant dècades, Vicenç Vidal exercia de segon metre de cuina i era un dels encarregats d'atendre-la.
Bueno, jo tinc un record molt bo de Concha Velasco i era una persona molt amable, sempre carinyosa, però en totes les persones, no som no només en la part, diguem, d'allà on estava jo, que era la part del menjador, perquè la meva dona també feia feina del temps d'allà i m'ho deia, que era una dona molt simpàtica, que sempre quan sortia de l'habitació, antes de naixer, passava per les habitacions que elles feien feina i els saludava. En què dic, un molt bon record de Concha Velasco. Venia a la platja, en un bufet, i després venia a sopar en un restaurant a la carta.
I Vicenç, vostè recorda, com a cambrer, com a persona que tenia Concha Velasco, què demanava per sopar? Què li agradava?
Bueno, normalment, en aquell temps, menjava peix. Normalment menjava peix, un vespre. Sí.
Alguna vegada li va dir, Vicenç, este pescado les ha quedado de maravilla. O no sé si elogis, perquè precisament a l'Hotel Formentor se cuinava molt bé.
Bueno, sí, en Miquel Ten tenia, bueno, tant a la cuina principal com a la carta hi havia molt bon cuiners. I després jo també vaig fer de 2 anys, 83, bé, sí, bé, 83, que vaig, o 82, que vaig començar a baixar en un restaurant a la carta. Pues jo també, més que camarer, feia plats davant el client. Jo tenia dos carritos amb un coig i entonces jo pues, anava i li feia un solomillo flambé, li feia de postre un crestosset, una lubina al pernot, els feia davant el client una ensalada César, una ensalada d'angulas, els feia un jamón i un salmón davant el client.
I com se gestionava, Vicenç, els nervis? Perquè no és fàcil a vegades cuinar davant la gent, no? Ja no és fàcil a una persona, no? Perquè ja t'estan opinant, tota la família opina. És vera, és un clàssic. No m'imagino aquell moment de cuinar davant d'aquestes personalitats, davant Concha Velasco, que és la persona de la qual avui parlam. Recorda que li deia o si li feia algun comentari mentre vostè cuinava per ella?
Sempre eren que ho feia molt bé. A més, jo som una persona molt tranquil·la. Jo, a l'hotel, tothom me té per molt tranquil. Molt de pit van per dins, un nivell.
Clar,
sempre he mirat de demostrar en un personal, quan vaig ser gemarell, quan ja vaig ser jefe, que la tranquil·litat és fonamental perquè les coses surtin bé.
I tant que sí.
Sempre he estat una persona molt tranquil·la.
I tant que sí. I segur que Concha Velasco, que més era una persona que parlava amb pràcticament tothom, que sempre tenia bones paraules, perquè això ho repeteixen
sí.
Tots els testimonis, recorda alguna anècdota especial amb ella?
Bueno, en recordo una un poc negativa.
Ai, me conti.
Un poc negativa no per nosaltres, sinó que jo, un dia, pujant a l'hotel, vaig posar la ràdio, que és que... Ràdio Inca, en aquell temps, que es queda, i xerraven a Concha Velasco. I jo començava a les 2 aquest dia a fer feina. I de bé a les 3, ella va venir a dinar. y le dije, digo, hace una horita o esto la he escuchado por la radio. Digo, sí, me han venido a hacer una entrevista. Y un besado que va a venir, dice, vamos, Marzón, Paco Marzón. Y digo, ¿qué pasa? Y digo, no, es que me han hecho una entrevista y ya se va a poner de mal humor. Y yo, cuando mejor se va a poner de mal humor, me va a llenar. Y él miraba y el mundo, porque había concedido una entrevista que le iba a pillar. Mi gebronje, la paz negativa que he visto yo en Costa Velasca, no de part d'ella, sino de part d'Uce, vamos.
Qué curiós, Vicenç, perquè moltes persones diuen que realment Paco Marçó, que per cert, Concha Velasco va estimar molt Paco Marçó, però que a vegades no li deixava desenvolupar-se com a persona, com a dona, li teava llibertats. O sigui, que vostè va ser testimoni de com realment li tallava aquestes llibertats.
Sí. Ara li puc dir una altra cosa. Quan a Concha Velasco no hi havia en Paco Marçó, era una persona. I quan en Paco Marçó estava de l'orella, en nosaltres, no dic que fos una altra persona, però quasi tant. No era tan simpàtica, no tal i qual. I dic que nosaltres, quan en Paco Marçó, en un gemarès, per lo menos, no mos queda bé.
Concha Velasco va fer moltes entrevistes al llarg dels anys. Una d'elles, el 2014, al programa Cada dia Divendres Televisió. I, sorpresa, amb un jovenet, Xisco Nadal. Com va ser poder parlar amb ella?
I de Marta, si t'he de dir la veritat, va ser molt emocionant. Record que jo estava molt nerviós i, sobretot, em va agradar molt conèixer de prop la seva relació amb Mallorca.
Espera, recuperam aquest moment.
Mira, yo he estado viniendo a Formentor a veranear durante 36 años seguidos. Mi hijo Manuel cumple hoy 39 y va a venir a celebrarlo aquí porque nos unen muchas cosas con esta isla. No solo con Formentor, con la isla total. Yo me la conozco de cabo a rabo. He venido con mi padre, que en paz descanse, con Paco Marçó, que en paz descanse también. Y tengo grandes amigos aquí. En esta isla, que me quieren y que me, bueno, y que nos vemos con muchísima frecuencia, no solo cuando vengo a hacer teatro.
Y también en estas visitas a Formentor y a Mallorca eras una de las reinas del posado veraniego.
Me veo en mis fotos en Formentor y estaba estupenda, hasta los 60 años yo pude posar. Yo reunía toda la prensa y allí tenía un sitio ideal, el rincón, donde no había más señoras, porque ya sabes tú que cuando vais la prensa retratáis a todos los que están detrás y las que estaban detrás no querían que las vieran. Pero tengo recuerdos estupendos. Yo he pasado aquí hasta incluso Navidades. Yo estoy muy unida a esta isla. ¿Y os acordáis de aquel programa de Telecinco que presentaba yo con Javier Vázquez? Que era maravilloso también, ¿no?
Clar que ens en recordam, Concha. De fet, en aquella entrevista també hi era el periodista Sebastià Munà, a qui se sent de fons dir «Des de Palma con amor». Ell no només va participar en aquella conversa amb Concha Velasco, sinó també va fer alguns reportatges a l'artista a la platja de Formentor.
En aquella època, que em va agafar el 99 de 2000 a una televisió local, Canal 4, vaig inventar un programa gratis, ara ho podem dir, que era del COT, de 10 minuts diaris, on jo i una altra càmera, després de la nostra jornada habitual, dedicàvem 8 o 9 hores més cada dia i anàvem per tota Mallorca i anàvem a cercar els famosos. En aquella època, imagineu-vos, sense xarxes, sense mòbil, sense res, van arribar a contactar Maria Teresa Campos, en Norma Duval, en Concha Velasco i lo que deis, hi havia un posado. Però és que nosaltres no arribàvem a aquell posado perquè ens enteràvem el dia següent quan ho veiem a la premsa. I lo que veiem, na Concha, és aquí a Formentor. Mora, vam anar a Formentor, ella havia fet el posado, ella estava a la platja de Formentor com una més, molt vam acostar a ella i ella va dir, sí, tranquilos, va esperar un momentet, se va posar un pareo, molt va fer l'entrevista, va posar i va ser superaguda. I així i tot, pel que dèiem, elles feien aquest posado, com després ja no me molestareu més durant tot l'estiu i vaig a la premsa a fer aquests posados. I després ja ningú me molesta. Però així i tot nosaltres, com que eren novatos, mos varen presentar allà, la van agafar i superaguda, supercontent. I d'aquesta entrevista que li van fer després, en Cada dia a Ivetres, ella explicava això. Que ella, jo crec que l'havien agafat, com que era tan bona lota, i ella deia que sí, Però després, comparant-se els altres, dic, jolín, jo a mis 60 anys estic ben bé, i ella estava ben contenta de posar. A veure, que després mirant tant el temps, els darrers 10 anys, ja la veus com una predineta. Però va ser com un canvi, jo no sé, va ser per la malaltia, que va fer després, no em va comprar, és que era normal, tenia quasi 80 anys. Però fins aquell moment, aquella senyora, jo és que me'n record, haver-la vist a l'auditorium en el seu darrer espectacle, que era la biografia de la seva vida cantant, que era, si no, la pandèmia, un any després, un any abans, i estava estupenda. I era una senyora que apareixia com una nona d'Oval en aquells moments, però després va passar de Concha la Divina, Concha Shirley MacLaine, Concha lo que vulguis, a ser després ja la Concha Aurora Redonda, podríem dir. I va ser un o dos anys que va acabar de diferència. I després la veies, que també la vaig veure per Palma caminar, quan s'anava a l'estat principal, i la veies en seva lota, l'assistenta que anava, en corbadeta, com una predineta, i dius, hòstia, com passes temps? I com aquella senyora, que era una diva, i és, perquè jo continuava sent, però també com a totes, després se posa damunt l'escenari, bueno, i allò era una altra cosa.
No, però ara que deia això de que hi ha com a dues Conxes, que va arribar fins a 60 llars, és allò que els andalusos diuen la bancalà, que hi ha un moment a sa vida que davalles dos o tres esglaons vitals, i et cert que aquesta darrera Concha padrina, que nosaltres vam conèixer, també va fer molt de teatre,
sí.
I sobretot va replegar els fruits de tota una vida de feina, perquè era una persona molt estimada. Jo me'n record l'homenatge que li va fer en Buenafuente, que ella estava espectacular, i que ell encara li agradava sa marxa. És a dir, ell hagués fet escenari fins al darrer moment,
correcte,
que ja no va poder, que va ser quan es fi varen decidir que havia d'anar a una residència, però que tot i així seguia rebent visites, perquè la Concha Velasco era molta Concha Velasco.
És que la Concha Velasco la podrien juntar a quasi totes, Bárbara Rey, Lola Flores, Norma Duval, totes. Són dones que, després de la seva vida personal, és tan tragicòmica, totes han acabat a la bancarrota, han tornat a començar. Homes que no sé què, si jugaven, en el cas de la Concha, no crec que fos l'Udopata quan no van a la rei, però vull dir, ardobés que anaven i venien, com ells havien de tornar a reinventar i com després tenien pardalades que els hi passaven, ja ho he dit, lo d'en Paco Marçó, sa malaltia. Recordem que ella va dir que va tenir una gran depressió que va sortir d'en Buenafuente, que després la va recuperar mirant els programes d'en Buenafuente. Aquesta dona vivia els darrers anys, durant una temporada, a un hotel. No tenia ni casa, però perquè també era el modus vivendi, no sé com ho feien. Després, mos agradin o no, que cadascú pot fer el que vulgui, encara que diguessin estar millor atendida, va acabar una residència.
Però és curiós el que dius, clar, perquè hi ha una història molt tràgica molt, darrere d'aquestes dives. Molt. Hi ha molt de patiment al darrere.
I després anava un plató de televisió, ho contaven tot, i la primera que se reia de tot era ella. Vull dir, cap petit ja que ha tingut moltes coses, però ell ho diu, començaven de zero. I tornaven a començar, i tornaven, i també ho xerra d'Hisenda, suposo que va també tenir problemes, i diu, però al final lo tengo todo pagado. I eren unes ties que, joder, que jo crec que han viscut molt, i també unes èpoques i unes maneres de ser, i sobretot, també, jo ho reconec, que suposo que també, davant d'això, una època de la transició, on elles també van ser, vostè, una xica valiente, van estar allí al pie del cañón.
Qué calor en la ciudad. Es imposible de aguantar.
Qué calor.
La ropa llega a molestar.
La Concha Velasco també va ser famosa per ser la primera presentadora viral abans de saber que era ni sa viralitat ni ses fake news en so tema de sorpresa, sorpresa, Ricky Martin i es paté o sa confitura. Perquè
era.
Depèn. Depèn de si eres de dolç, si eres de dolç o de salat. Si eres de dolç, confitura de gerds. I si eres de salat,
podies triar.
Paté o poivre. Supos que devia utilitzar aquest canet.
Mira, jo me'n recordo això perquè precisament estava estudiant comunicació audiovisual a Barcelona. I jo mirava en aquell moment, mirava sorpresa, sorpresa, que era divendres de vespre, i tot el que va passar. I en el meu cap no podia entendre com la gent se pensava que havia passat això quan tenen un programa en directe i no havia passat res i ningú havia dit res. I jo ho havia vist la setmana anterior i la setmana després on ella va demanar les disculpes. I després, no he vist tampoc, perquè crec que s'ha fet un programa entorn a tot això i de on venia i tal, que fins i tot en aquell moment, no sé si això m'ho corregiré o va saber o no, parlaven de que era també venir tot d'una telefonada a parlar de l'acer d'una persona de Mallorca que havia dit que ho havia vist i a partir d'aquí se va començar a inflar tot. Llavors, després, al final, cap on va anar el tema. I clar, tu dius, joder, llavors tu dius, una viralitat, però si no ha passat, saps que si no ha vist, com és que jo puc dir, bueno, lo típic, he vist aquesta persona en la calle i està morta, però l'he vist a l'altre dia i la vaig veure. I comença tota la matxarrada, jo la vaig veure aquí, la vaig veure allà, i tothom al final la ho va veure.
L'altre dia la vaig veure fent una llagosta en el bar Bosch.
Exacte.
I t'ha dit més, me'n va oferir un tros,
clar,
perquè va veure que jo feia cara de gana, clar. I me va dir,
és de Serrano. Si en vols un tros, te la dono. És que ser humà és així, tenint tendència a fabular i a inventar. Jo crec que va ser com una espècie de comunió col·lectiva on ningú varen descobrir el que és el sentit de grup. Ningú volia quedar de fora d'aquesta conversa. Clar. I si no havies vist el moment de sorpresa a sorpresa, que teòricament en Ricky Martin va donar una sorpresa a una nina i sa nina està allà fent pràctiques aleatòries, perquè això també no sabem a quina hora escoltaran aquest podcast, i nosaltres anem adreçats a tots els públics. Clar, això se va convertir en la primera fake news i en el primer moment viral que na Concha Velasco va gestionar a la seva manera, però demostra, com has comentat, que na Concha Velasco ha estat, com Narguiñano, el jove verd de gairebé totes les salses televisives durant molts anys.
I no sé, després, òbviament, en quant a quin rèdit van treure, podríem parlar d'una conspiració del mateix programa, però si anava més les audiències, que no ho sé, i després varen voler fer-les pujar, però bé, òbviament, la setmana següent tothom estava esperant a una Concha, veurament que anava a dir. A mi va fer no patir, però tenia una certa pena veure-la com el seu deteriorament físic, que era lògic, perquè era una senyora major que anava envaint, va passar d'aquella diva en aquella predineta, però, a diferència d'altres dives, jo no he vist una caricatura d'Anna Concha. Anna Concha realment ha acabat amb el seu capet claret. Ara veure que ha hagut un deteriorament físic en aquest cas, però el seu capet, la manera de ser, sempre ha estat la mateixa. I és que sempre la recordarem com la diva que va ser. I por la playa caminar.
Dives i divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
Tots vàrem lamentar la mort de l'artista perquè el seu declivi, tot i que va ser ràpid, va ser dur. A ella, però, no li feia por a la mort. S'hi enfrontava de manera directa i sense tabús, com explicava en una de les seves darreres aparicions.
La muerte cada vez me preocupa menos porque estoy más cerca. Y hace años cuando me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía, abuela. Y ya lo soy. Y si ahora me preguntas ¿qué quieres ser de mayor? Yo te diría, fantasma. Para seguir viviendo, como el diablo cojuelo, y seguir viendo a mis hijos envejecer y a mi nieto crecer.
Un 1 de desembre de 2023 moria Concha Velasco, una dona amb una trajectòria incansable, una actriu i cantant en qui molts han crescut i aquí també han vist envair.
Perquè els anys passen per tothom, però hi ha persones que sempre quedaran en el nostre record com l'eterna Chica Yeye.
Dives i divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
IB3 Podcast. Un món de sons.